El diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. Amb Òscar Verdagí.
Bon dia. El pare abat Josep Maria Soler acaba de complir 50 anys com a monjo de Montserrat. Va entrar al monestir el 1970 i al cap de dos anys va fer la professió simple. El 13 d'agost de 2021 va fer 75 anys i, per tant, va presentar la renúncia com a abat. Actualment continua com a visitador de la província hispànica de la Congregació Suplacença Casinesa, a la qual pertany Montserrat, i, per tant, gràcies als seus viatges, pot fer una radiografia de l'estat dels monestirs benedictins de tot el món. Quan un monjo arriba als 50 anys de professió, fa una renovació dels vots davant dels seus germans de comunitat, i és això el que va fer diumenge 8 de maig. És un moment per a la reflexió, de repàs d'una vida de plenitud viscuda al monestir. D'aquí uns moments saludarem el pare abat Josep Maria Soler, que ens acompanyarà per compartir el que sent un cop superat mig segle de vida de fidelitat al seu monestir. A la segona part del programa ens visitarà la sargenta Mònica Rossell, de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa, que ens farà la crònica de la desena edició de la caminada solidària que vam viure el passat dia 13 entre Manresa i Montserrat. Fem el camí al teu costat és el lema d'aquesta iniciativa que porta 10 anys recollint diners per mitjà de la venda de samarretes de la caminada que es lliuren íntegrament als serveis d'oncologia del Talla de Manresa, del Consorci Hospitalari de Vic, del Consorci Sanitari de l'Anoia i de l'Hospital Sant Bernabé de Berga. Comencem!
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El passat 6 de maig, el pare abat Josep Maria Soler, abat emèrit del monestir, va complir 50 anys de la seva professió com a monjo de Montserrat. La celebració del seu jubileu monàstic va ser el diumenge 8 durant la missa conventual que va presidir l'abat Manel Gasc. Durant 50 anys, el pare abat Josep Maria ha tingut diferents responsabilitats al monestir, a més de la de superior de la comunitat, càrrec que ha ostentat durant 21 anys, fins al 15 de setembre passat. Ha estat mestre de novicis durant 16 anys, prefecte d'estudis de l'Escola Filosòfica i Teològica de Montserrat, professor dels Instituts de Litúrgia i de Teologia Espiritual a Barcelona i actualment continua com a visitador de la província hispànica Suplacença Casinesa a la qual pertany Montserrat. Pare abat Josep Maria, bon dia i felicitats per aquests 50 anys com a monjo de Montserrat.
Bon dia i moltes gràcies.
Content, satisfet d'aquests 50 anys de vida monàstica?
Globalment sí, perquè han estat uns anys de molta plenitud i sobretot per part d'un monjo, doncs valora l'acció que Déu ha fet en ell. Després sempre hi ha la dimensió de dir que ho podies haver fet millor i aleshores al costat d'estar content sempre hi ha un certa lamentació de no haver correspost, però globalment molt content.
Per què li està agraït a Déu d'haver-lo cridat a fer el pas d'entrar al monestir?
Li estic agraït perquè em sembla que amb aquesta crida em va fer trobar el meu lloc en la vida, per dir-ho així, no? Mai no m'he penedit d'haver entrat al monestir ni de portar la vida de monjo. Reconec que va molt amb la meva manera de ser i, d'altra banda, és una vida molt arrelada a la paraula de Déu i, per tant, espiritualment molt enriquidora.
Què té la vida monàstica com per deixar-ho tot i fer un canvi radical de vida?
Jo d'entrada diria que no està en la vida monàstica com Jesucrist, no? Que té Jesucrist, doncs, que és un personatge històric i vivent que atreu i el seu missatge dona pau, dona vida, dona coratge per viure. Aleshores, la vida monàstica és una de les maneres de viure la vida cristiana, de viure el seguiment de Jesucrist, que posa més l'accent en la pregària, en la vida comunitària, en l'acolliment, i aleshores aquest estil és el que, per la meva manera de ser, va més bé per respondre a la meva vocació cristiana.
Què l'ha marcat més com a monjo en aquests 50 anys? Va ser a l'Institut Ecumènic de Tentura a Jerusalem, va estudiar a Roma i quan va tornar a Montserrat va començar les responsabilitats.
Sens dubte, Tentur. L'experiència de Tentur, hi vaig passar, gràcies a Déu, un any, em va marcar un abans i un després en molts aspectes. Fonamentalment, la mateixa comprensió de la Sagrada Escriptura. És diferent conèixer la geografia que no pas llegir un text que més o menys t'imagina la geografia, però en tot cas conèixer la geografia dona un relleu molt particular a l'escriptura. Conviure, perquè Tentur era un institut ecumènic, amb gent d'altres esglésies cristianes i veure, per tant, que l'opció cristiana es pot viure des de diversos enfocaments. També per mi va ser important descobrir, perquè va ser un descobriment, potser era per ignorància meva, no?, que no tots els àrabs són musulmans, sinó que hi ha unes comunitats cristianes àrabs molt vives, i aleshores tot això em va donar una visió nova de la vivència cristiana.
Quan va deixar Montserrat de ser present a Tantur?
Montserrat va ser present a Tantur durant 15 anys. Jo vaig entrar al setembre del 70 i van marxar cap allà el 71. Per tant, devia ser el 86 que es va acabar.
L'abat Manel, a l'homilia de l'Eucaristia del dia 8, va dir que en els 21 anys d'abat ha carregat moltes ovelles a les espatlles i moltes altres circumstàncies de les ovelles i del ramat, per la qual cosa se li havia d'estar molt agraït. Té un bon record, també, de tot el seu abadiat?
Tinc un record molt bo del meu abadiat, sí. Com de la vida monàstica, també hi ha coses que dius ho podies haver fet millor, però globalment crec que ha estat un temps de gràcia per la comunitat, no per mèrit meu, sinó per aportació de tots els monjos i per dada de Déu. Però realment tinc una visió molt positiva d'aquests 21 anys, torno a repetir, no a causa del que he fet jo, sinó a causa del que s'ha fet amb la col·laboració de molts, els quals, evidentment, jo també hi he tingut una part.
El monjo de Montserrat, i no cal dir l'abat, és diferent d'un monjo de qualsevol altre monestir. Es pot viure amb autenticitat com a monjo de Montserrat, que és un monestir amb una activitat pastoral tan gran, amb molta visita institucional i de grup, igual que en un altre lloc?
Sí, perquè en un altre lloc que no té tanta cosa també pots estar mirant les mosques que passen, no? En aquest sentit. Jo crec que a Montserrat és exigent, perquè si vols viure la vida de monjo has de mirar d'equilibrar bé els horaris, les feines, però evidentment que es pot viure la vida autèntica de monjo. I d'altra banda, encara que sigui aquesta dimensió més pastoral o més de visites, això lliga amb la tradició més autèntica del monaquisme, amb una escala diferent, però hi havia molta gent al segle III i al segle IV que anava a trobar els monjos per establir un diàleg amb ells i per demanar-los consell. No era la voràgina d'avui, però en tot cas el monjo no necessàriament ha de ser un que viu aïllat. Passa que després cal la disciplina personal per reservar-te temps per la pregària, per la lectura de l'escriptura, també per moments de trobar-te amb tu mateix, perquè un dels aspectes de la vida monàstica és això, és l'entrar dins d'un mateix i conèixer-te una mica per dintre.
Què pot fer el monjo en una situació social i política mundial com la que estem vivint actualment?
Bé, d'una banda, pot pregar, i encara que potser pot semblar una resposta teòrica, però pels cristians creiem que la pregària pot ser eficaç a qualsevol lloc del món. Per tant, la primera cosa és pregar. I la segona cosa és també viure pacificat i viure una relació pacificada amb els altres. I aleshores, per tant, hi ha una petita part de món que està reconciliada, per dir-ho així. I després, pensant sobretot en Montserrat, en la projecció que el monjo té en diàleg amb els altres o pel que escriu o pel que publica, doncs crear aquest clima de diàleg, de reflexió, de dir que tots som germans i que, per tant, hem de trobar vies de convivència i solucions als problemes que provoca la convivència dins del que és la realitat humana i, per tant, no d'una manera silvestre, per dir-ho així, com fan els animals que s'ataquen i mirar de qui guanya l'altre, sinó de fer-ho d'una manera enraonada, que no és fàcil, però en tot cas és el camí per resoldre els problemes.
Com a visitador de la província a la qual pertany Montserrat, coneix la realitat de molts monestirs d'arreu del món. La vida monàstica té futur a Europa? Va de baixada i a l'Àfrica i a l'Àsia va de pujada? És veritat?
Esquemàticament potser podríem dir que sí, que l'Àsia i l'Àfrica pugen i Europa i Amèrica baixen, però és relatiu, és una mica un esquema. El que passa, jo crec que la vida monàstica té sentit en ella mateixa, tant si són molts o pocs els monjos. Jo crec que en l'Església sempre hi haurà monjos, potser seran pocs, perquè d'una banda tots portem un monjo adormit a dintre, és a dir, un que busca una dimensió més contemplativa de l'existència, de buscar un estil de vida més serè, i això ho portem tots a dintre, i d'altra banda, la figura, com he dit abans, de Jesucrist, és prou atraient per dedicar-hi la vida. En aquest sentit, potser seran comunitats més petites i realitats més petites, però continuarà tenint sentit la vida monàstica. Moltes vegades he pensat en la situació de resituació de coses en l'Església, que com a mínim quedarà la vida del prevere, del pastor d'una comunitat cristiana, i la vida del monjo, d'uns que es dedicaran més a una vida més de pregària, de reflexió, de comunitat, i potser altres formes de vida religiosa canviaran molt, però jo crec que la vida monàstica continuarà.
Què li demana Déu, a la Mare de Déu, cada dia al pare Josep Maria Soler?
Des de fa un temps, la pau. La pau, sobretot pensant en la guerra a Ucraïna, però també la pau arreu del món. I a nivell d'Església, també que sapiguem trobar la manera de viure la comunió fraterna dels uns als altres, aportant cadascú la seva visió, però d'una manera constructiva, de manera que siguem fidels al manament de Jesucrist, que siguem un com ell i el Pare són un.
Pare Abat Josep Maria Soler, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de diumenge i moltes felicitats novament per aquests primers 50 anys de monjo. Bon dia.
Moltes gràcies i bon diumenge.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El fons fotogràfic de l'Scriptorium Biblicum et Orientale de Montserrat, que va crear el pare Bonaventura Obac als inicis del segle XX, arran dels seus viatges a Síria, a l'Iraq, al Sinaí i sobretot a Palestina, compta amb més de 6.000 negatius que han estat restaurats i digitalitzats per l'Abadia de Montserrat i l'Institut Europeu de la Mediterrània, l'IAMET. Algunes d'aquestes imatges, en concret 76, han format part de l'exposició La mirada del biblista, instants d'eternitat, al Pròxim Orient, el fons fotogràfic del pare Obac, que es pot visitar a la Sala d'Aura del Museu de Montserrat fins al 17 de juliol de 2022. El fons fotogràfic recollit en el catàleg de l'exposició mostra els paisatges naturals, les poblacions urbanes, els poders polítics i també el ric mosaic humà d'aquella terra santa per a més de la meitat de la població mundial. El catàleg, amb text en català, castellà i anglès, compta amb articles del pare abat de Montserrat, Manel Gasc, del president de l'IEMET, Senem Florença, del diplomàtic Rafael Dezcàller, ministre conseller de l'Ambaixada d'Espanya a Israel de 1989 a 1992, del doctor i professor d'Història Contemporània de la Universitat de València, Jorge Ramos Tolosa, del biblista Piu Ramon Tragant, monjo de Montserrat i antic director de l'Scriptorium Biblicum de Montserrat, i del conciliari de la mostra i arqueòleg Joan Eusebi García Biosca. També escriu la doctora en Antropologia Social i Cultural Elisenda Ardèvol i la coordinadora del projecte de conservació del fons fotogràfic del pare Obac, Tatiana Donoso. Les imatges del fons fotogràfic del pare Bonaventura Obac es poden consultar lliurement a la pàgina web de la Biblioteca del Monestir. Són el resultat d'un treball incansable d'aquest monjo i home extraordinari que va portar a terme una tasca ingent. El pare Obac no només va anar a estudiar a Terra Santa, s'hi va traslladar a viure en el sentit més ple de la paraula, a fer-hi vida, i va fer arrels en aquella terra i entre la seva gent, fins al punt de parlar-ne la llengua, aprendre els costums i de treballar més enllà de l'àmbit estricte dels seus estudis per al seu progrés. Va voler ensenyar a comprendre molt intensament la Bíblia a través de quelcom tan actual com una pedagogia a partir de la imatge, ja fos per mitjà de la visió directa dels objectes que va portar de l'Orient al Museu Bíblic de Montserrat o de les imatges d'aquest catàleg.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Fem el camí al teu costat. Aquest és el lema d'una caminada solidària que ja s'ha convertit en una cita obligada de la primavera a la Catalunya Central. Es tracta de la caminada entre Manresa i Montserrat, organitzada per una colla de Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central que surt de la comissaria dels Mossos de Manresa i que arriba fins a la plaça de Santa Maria del Santuari de Montserrat. 24 quilòmetres i aproximadament uns 960 metres de desnivell positiu acumulat. Ara bé, la caminada en si no és el més important, perquè l'objectiu d'aquesta iniciativa és col·laborar activament en la lluita contra el càncer. Per això, des de la primera edició, i ja en van 10, van fer samarretes perquè amb la seva adquisició, tenen un preu de 12 euros, s'obtenen els diners que es lliuren íntegrament als serveis d'oncologia del Talla de Manresa, del Consorci Hospitalari de Vic, del Consorci Sanitari de l'Anoia i de l'Hospital de Sant Bernabé de Berga. Divendres 13 de maig es va celebrar la desena edició de la caminada Fem el camí al teu costat. Ens acompanya la sargenta Mònica Rossell de la Comissaria de Mossos de Manresa, participant activa en aquesta caminada. Bon dia, Mònica.
Bon dia.
Com ha anat la caminada d'aquest any?
Un èxit rotund, fantàstic.
Ha anat
un èxit
molt bé,
de participació.
No? Sí, perquè han participat més de 2.000 persones en una jornada festiva a la qual s'hi van sumar persones de diferents àmbits, a més de les empreses que hi col·laboren. Us ho haguéssiu imaginat quan vau pensar a fer aquesta caminada?
És impensable. El 2012, quan vam començar, érem un grup de Mossos que vam decidir fer un grup i fer una caminada i ja va ser desorbitat per nosaltres arribar a 300 persones caminant, quan va sorgir la idea d'un grup de Mossos arran de la pèrdua d'algun company per la malaltia.
Perquè així va ser com va començar.
Va començar així.
La iniciativa, la caminada Fem el camí al teu costat, va sorgir per aquest motiu.
Per aquest
motiu.
Com va ser? Doncs vam perdre, teníem un parell de companys que passaven per la malaltia, finalment van morir i vam pensar que havíem de fer alguna cosa per recaptar diners, per ajudar els familiars, els malalts, i per alguna cosa que tinguéssim a la vora. Llavors doncs vam decidir fer unes samarretes per recaptar diners i poder donar-los als serveis d'oncologia.
Aquesta és la desena edició, 10 anys, però no tots els anys s'han caminat, perquè evidentment hi ha hagut els 2 anys de la pandèmia, oi?
Desgraciadament la pandèmia ens va fer aturar les caminades, però no vam aturar les samarretes. Per tant, tenim 10 colors de samarreta diferent, un per cada any des del 2012 al 2022.
Uh-huh. A cada edició hi ha un padrí o una padrina de la caminada. Enguany ha estat la model Estel Rovira. Com trieu la persona i per què?
El fet de triar padrí o padrina ens va sorgir al cap d'uns anys. Els primers anys no se'ns va passar pel cap de que ningú apadrinés la caminada i a partir del 2016 doncs, vam començar a rumiar quina persona de rellevància popular o cultural o que fos coneguda a nivell més col·lectiu ens podia ajudar a fer visible la caminada. Bàsicament el motiu era fer visible la caminada més enllà del nostre territori més proper, que la gent ja coneixia la caminada. I el primer any va ser el 2016 i els padrins van ser el còmic Fermí Fernández i la Pilarín Vallès. Vull dir que són persones que coneix tothom, bàsicament. Llavors ens vam plantejar que els padrins fossin persones de rellevància però que visquessin o tinguessin algun vincle dins de la regió, de la nostra regió de la Catalunya central. I sí, la majoria han tingut algun vincle i a vegades no, però ha sigut molt pluja d'idees de qui podien ser, oferir i que el padrí o padrina estiguessin d'acord en col·laborar.
Està molt bé. Aquesta iniciativa aglutina el cos de Mossos, l'acosta més a la ciutadania i referma també la seva relació amb Montserrat, concretament amb la comunitat de monjos, és així?
Bueno, la muntanya de Montserrat i el monestir el tenim ubicat al cor de Catalunya i la regió central és el cor de Catalunya. Per tant, aquest vincle és obvi. Des de fa molts anys hi havien hagut els primers destacaments de Mossos que també havien estat ubicats a Montserrat. Per tant, històricament hi ha un vincle amb Montserrat, amb el monestir i amb els monjos.
Mm-hmm. Per què el cos de Mossos se sent tan bé a Montserrat? De qui és la culpa?
De la Moreneta? No ho sé, jo crec que tots els que vivim o som de la regió central sempre tenim de referència la muntanya. Quan marxes de viatge i tornes a casa, visualitzes la muntanya i ja estàs a casa. I aquest simbolisme, que no té per què ser religiós moltes vegades, però si místic o si sentimental, ens acosta a la muntanya, a la Moreneta i al que representa.
El dia de la caminada vaig poder saludar algun company vostre que havia estat aquí a Montserrat també durant un temps i em deia que s'enyorava molt. Diu, m'agradaria poder tornar una altra vegada a patrullar per aquí i estar en contacte amb vosaltres.
La veritat realment és que els que han treballat patrullant per Montserrat realment és una feina de proximitat a la ciutadania i quan diem ciutadania és amb el concepte més ampli possible perquè hi ha molta gent forània, molts turistes que són de l'altra banda de món. Però aquesta proximitat també visualitzem el cos de Mossos fent-lo pròxim no només a la ciutadania de Catalunya, sinó a qualsevol turista d'arreu del món.
Tornant a la caminada i al fons de la mateixa, jo preguntaria quantes samarretes heu venut? Jo crec que és difícil que diguessis ara mateix el nombre total que s'han venut en totes aquestes edicions de la caminada. Els diners van als serveis d'oncologia dels hospitals, al TAIA de Manresa, al Consorci Hospitalari de Vic, al Consorci Sanitari de l'Anoia i a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga. A què es destinen aquests diners?
Puc donar una xifra de venda de samarretes fins a l'edició anterior.
Clar.
Perquè aquesta edició encara estem venent samarretes. Mentre ens en quedin, estan a la venda. Fins i tot venem rebaixades a samarretes d'edicions anteriors perquè ens interessa que no en quedin i que es venguin totes. Per tant, les venem més econòmiques per treure'ns-les del damunt i obtenir diners. Fins la passada edició se'n van vendre més de 39.000 samarretes.
Déu-n'hi-do.
I aquesta, doncs, no hem fet encara, doncs, arriba un dia que fem el tancament per poder lliurar, fer el lliurament de diners als hospitals, però això no vol dir que es deixin de vendre. I aquest tancament encara no l'hem fet per poder sumar-hi les d'aquest any.
Clar, perquè aquest any, per exemple, doncs, aquests més de 2.000 participants que han pres la sortida de Manresa, no tothom ha comprat només una samarreta, n'hi ha que en compren més d'una, o n'hi ha que fins i tot la compren i no van a córrer.
Jo crec que la majoria de gent que compra samarreta no fa la caminada. Mm. Per tant, imagineu-vos la quantitat de samarretes que es venen. Es venen als hospitals, es venen a les comissaries i fins i tot altres col·laboradors com gimnasos o farmàcies que col·laboren venent en el seu establiment samarretes.
Sí, perquè hi ha un conjunt de col·laboradors, de patrocinadors que teniu, que cada any suposo que es van sumant a la iniciativa perquè val la pena, i que ho hem pogut veure a través de la pàgina web, que és femelcamí.cat. Qui no compra la samarreta, com deies, però que també la vulgui comprar, com ho ha de fer? A través de la web?
A través de la web hi ha tota la informació de què és aquest projecte, què representa, com va començar, com pot col·laborar tant un particular com una empresa que vulgui fer una aportació o vulgui col·laborar d'alguna altra manera, ajudant el dia de la caminada, fent aportacions pels avituallaments de la caminada o donant diners per la causa. Els hospitals de la Catalunya Central sempre ens fan un retorn en què han destinat els diners. Podríem parlar de diferents projectes. Ara em ve al cap, doncs, que potser han comprat algun aparell específic per millorar la qualitat dels malalts, i altres serveis de diferents projectes o han millorat el servei, no només del malalt, sinó del que acompanya el malalt, millorant fins i tot alguna cosa tan senzilla com que el seient de l'acompanyant, de que ha d'estar acompanyant el malalt mentre es fa el tractament, doncs sigui el més còmode possible, però també fins i tot amb teràpies postmalaltia per recuperar-se de la malaltia. Activitats lúdiques, activitats de caminades per millorar la qualitat de vida del malalt.
Mm-hmm. Aquest any, 2022, 10 anys de la caminada, hi ha hagut una novetat. Heu fet cançó,
doncs,
i tot, sí, aquest any.
Com que tenim tants col·laboradors de tantes menes, doncs un cantant de la Catalunya Central, doncs la seva aportació ha sigut composar la lletra i música de la cançó i cedir-la, cedint els drets de la cançó per la utilització de la caminada.
El videoclip es va gravar també aquí a Montserrat.
Es va gravar aquí, sí.
Fa uns mesos i vam ser espectadors d'aquest enregistrament. L'escoltarem ara, en el moment que acabem. Mònica Rossell, sergenta del cos de Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Manresa, moltes gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per la iniciativa i per l'èxit continuat de cada edició.
Moltes gràcies i a vosaltres per acollir-nos sempre.
Escoltem aquesta cançó de la caminada Fem el camí al teu costat. Yeah.
feixugues que pujar, o bé el temporal empent i a contravent i a contramar. I és una aventura en la que toca endinsar-nos, sigui ple de peripècies o d'històries que contar. Jo sóc aquest somni que tu ja vas decidir, ple de rajos d'esperança i d'opcions del que tenim. No hi ha contracor, volem el que ha de succeir. Acompanya'm de les mans a superar aquest...
I fins aquí el programa d'avui, que l'hem fet possible la Gemma Mutger a les vies de so i qui us parla, Òscar Bardagí. Ens retrobem la setmana vinent. Que tingueu un bon diumenge i una bona setmana.